Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Una cosa més.
No, que jo crec que la política de declaracions i d'estirabots s'ha caricaturitzat, és a dir, cada vegada el preu a pagar per dir disbarats és més econòmic,
sí,
no?
Totalment.
La memòria col·lectiva dura menys, i llavors això diríem que també és un dels efectes de l'estat de la qüestió a les xarxes. També és veritat que, per altra banda, sense Twitter i companyia no hi hagués hagut una certa democratització de l'opinió pública.
Totalment d'acord. I
polítics com el procés directament, no? O com el Black Lives Matter, és a dir, tirar-ho a la paperera jo crec que tampoc ens portarà en lloc bo, però bé, és la situació que tenim.
Continuem parlant, Albert Lloreta, moltes gràcies, una abraçada molt forta, mestre.
Una abraçada.
Són les 11. Mònica?
A veure com refaig tot això, perquè avui hem començat, atenció, parlant de Yola Berrocal, el pare Peles, Pocholo, Dinio i la gran Letícia Sabater. Recordeu? Bueno, tu et veu, no. Mira, mira! Ostres, que gran l'Ernest!
Ai, com
mucha marxa! Això ho mirava o no?
I tant.
Boníssim. Aquella Letícia Sabater, com deia el Toni Aira, res no és el que era, en referència a Twitter, això ens ho podem aplicar també a la Letícia Sabater, que ha fet un gir. I amb aquest ambient, amb un parell, amb aquest ambient tabernari, com ha dit algú, hem començat a parlar del jutge García Castellón i de l'amnistia, caram, de Letícia Sabater a García Castellón. L'Otbou ha dit que hi ha una ofensiva coordinada per posar el màxim d'entrebancs a l'amnistia. La Lola García, que ha dit que el jutge Castellón actua amb ànims d'anar molt més enllà del que toca. En Joan, que ha repassat la seva trajectòria, la del jutge, no la seva pròpia, ha dit que havia fotut mà, ha dit, en Jesús Gil i en Pinochet, perquè veiem que és impolut. Antoni Aira ha dit que l'actuació de García Castelló és pornogràfica. És un terme que utilitzes molt, Toni Aira.
Hi ha molt pornogràfic. Hi ha molt de porno, també a Twitter, per cert.
Sí. No, m'ha resultat curiós. Després hem parlat de tot això de Twitter amb l'Albert Lloreta i l'Ariadna Font. Gran entrevista, aquesta noia, l'has de portar, d'estar aquí. Molt interessant. Només em quedo amb que han repetit tots dos la mateixa paraula per referir-se a Twitter, que és degradat, en 9 ocasions. Per tant, i no s'ho han parlat, és a dir, que realment Twitter deu estar així. Després em quedo tres frases. Una que seria, ha saltado la noticia. Joan López Alegre diu que no está sobre la mesa, que el Partido Popular, no em fot ni cas, no rompa los acuerdos en Europa con los socialdemócratas. Aquesta ha sigut ha saltado la noticia. Llavors tindríem la frase cunyada, que aquí m'encantaria que hi fos el Jordi Saumell, perquè ho fa tan bé ell a quarts de vuit, que és del Toni Aira, és res no és el que era, i tampoc Twitter. Això ell ho fa amb un altre to. La frase optimista del dia és l'Otbou, diu, és que m'agafa la risa, Otbou, amb la teva frase, tindrem una legislatura molt estable. Perquè a tots els hi convé. Molt bé, Otbou. I la frase final d'avui és...
Ai.
No, avui és pel Toni Aira, crec que n'ha dit una de bona. No, és bona, Toni.
Una,
La frase final d'avui és grapejar la justícia a Espanya des d'un punt de vista polític ha passat fa molts anys.
A veus?
Que et diguis, Joan López Alegre, que les cites, que te les aprenguis bé. Napoleó deia, si l'enemic s'equivoca, no el distreguis.
Això mateix.
I què havia dit?
Machado ho deia, això, no?
Oi, espera, hola.
Ben trobat.
Hola, què tal? Mira, és que si esteu jubilats o jubilades...
Doncs no,
em dirigeixo a l'audiència. Si esteu jubilats o jubilades, escolteu bé, perquè això us interessa, i molt. Perquè si al seu dia veu fer aportacions i antigues mutualitats a antigues mutualitats, podeu reclamar a Hisenda que us torni l'IRPF que veu poder pagar de més. Els advocats experts de Legalitas t'ajuden a reclamar-ho. Truca'ls, podria recuperar uns 3.000 euros. Així que fes-te ara de Legalitas trucant al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Santa.
Qui?
A la Polls.
Sí, la Polls sempre.
Són les 11 i 4 minuts. D'aquí uns moments parlem de Escape Room 2 amb en Joel Joan, Héctor Claramunt i també Pere Mas i David Broc per parlar de televisió. No sé de què ens parla la televisió.
El Pere Mas m'ha explicat la seva foto amb Letícia Sabater.
Ah, que expliqui això, que parli
d'això. És una que ha generat un atac de riure d'en Jordi Basté, sí, que m'ha explicat a l'audiència. Ell ho justifica dient que Letícia Sabater va actuar a Terrassa fa 4 o 5 anys i casualment ell té aquesta foto. Va, home, va. Sí, home, va, va.
I la té guardada i la sap on la té.
La va convidar a dormir.
Passava per allà.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
11 i 4.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca, fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Bon dia i bona hora. Els carrers et criden. Els seus racons i els seus aparadors il·luminen els pobles i ciutats. Les persianes pujant, el sol escalfant a la cara... Acceptem-ho. Som d'anar a comprar. Ens encanta remenar, buscar i trobar. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic? I passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Expo Tour Itinerant, l'exposició itinerant de macrodiorames única al món de Ramon Colomer. 600 metres quadrats, 10 diorames amb les 7 meravelles del món antic i 2 espectacles amb efectes especials. Del 2 de desembre al 14 de gener, al carrer Ametllers 1012, espai 7 de Móra la Nova. Aforament limitat. Reserva la teva entrada amb descompte a expotouritinerant.com.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
RAC 1.
RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que s'hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Què vols?
Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic? I passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteja un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca 300. Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any, el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk Ponés pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk Ponés.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11 i 10. Que s'estrena alguna cosa a veure amb en Joel Joan. En Joel ve cap aquí, jo li demano, vine cap aquí, Joel Joan, i l'Héctor Claramunt també. Hola, Joel, hola, Héctor, bon
hola,
dia.
Hola, bon dia. Bon siguem dia. Sincers, Jordi, t'ho demano jo a tu, eh?
Bueno, jo tu que vinguis, jo estic encantat de que vingueu tots dos.
Gràcies, estimat.
Perquè no sé si mai havia sentit una promoció com aquesta.
A veure, jo sé que tinc molts fans, però no ens enganyarem, també sé que tinc molts haters, i llavors, a veure, què fem amb tota aquesta gent que vol veure Escape Room 2, però no em vol veure a mi, que no em suporta? Doncs, esteu de sort, estimats haters, perquè els dies 22, 27 i 29 de desembre i 4 de gener, a les 5 de la tarda, jo no faré la funció. La farà el gran Xavi Mira, que a part de ser molt millor actor que jo, a més és molt bona persona.
He de dir que no sé si això és una promoció o un troleig, però és bestial.
No és un troleig, no, és la pura veritat. Tenim el Xavi Mira que farà... Farem moltes funcions, llavors un servidor i tot el càsting, no? Tenim covers, tenim gent que ens cobreix per les funcions extres o per no fer-ne tantes a la setmana i tal, i el Xavi Mira farà Escape Room, que ja va fer Escape Room 1.
Sí, sí, ja va fer una temporada, el Xavi ho va fer superbé, i bueno, era un tema que volíem parlar amb el Joel, quan vam dir, bueno, com expliquem que hi ha algunes funcions que... I hi ha molta gent, realment, que a mi m'ho han dit, que dius, home, jo la veuria, però...
Tu t'ho han dit, no m'ho has dit mai, això, cabron.
A mi m'ho han dit, n'hi ha, d'aquests n'hi ha.
Hosti, molt clar, però a mi no m'ho diuen, per mi sí, clar. Sí,
poquets, però algun n'hi ha.
Que són milers, si ho dius, saps, jo també... Passa res aquí, passa per res.
Si no els volem perdre, en aquests, que també
no, 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 només els volem perdre, sinó que volem que disfrutin d'una cosa ben feta, sense haver-me d'aguantar a mi, ja ho s'entén.
I després també hi ha gent indiferent, que li és igual, que la fas tu o no la fas.
Home, si ja sumem els indiferents i els que no em volen veure, llavors sí que estem parlant d'una àmplia majoria.
No els podem deixar escapar.
T'afecta tot això encara?
El què?
Totes les crítiques que et puguis rebre, Joel, o no?
No, que parlin ja no, malament d'un...
Ara estàvem parlant, precisament, està portant mitja hora del que va dir l'Anna Hidalgo ahir, l'alcaldessa de París, que va dir, jo deixo Twitter perquè això s'ha convertit, des que ha arribat a l'Elon Musk, això s'ha convertit. I ara hem parlat amb gent, amb experts, i amb gent que ho va deixar també per assetjaments
sí,
i coses d'aquestes.
També.
Sí, bueno, el Siquer Rodríguez de Ràdio Barcelona, ara parlava amb la Mònica Hernández, que també va rebre pel tema del fax. Clar... I dius, arriba un moment que dius, no et surt més a compte estar fora d'aquí que...
Sí, sí, el meu psiquiatre insisteix molt, deixa Twitter, tio. Sí. No, Twitter afecta, afecta. Afecta perquè ni que sigui per gent que no coneixes de res, quan et tiren una merdeta o d'allò, tu reps... Tu reps d'aquella persona concreta i tal i no pot, i estàs enganxat i vols contestar i veus el que generes, però... El que sí he fet és baixar molt la dosi. És a dir, jo ara entro a Twitter no sé, potser dos cops per setmana.
En sèrio?
Sí. Sí, sí, i ja no llegeixo res del que em diuen de mi. Sí, i feliç, sí. Sí, sí, perquè al final, si tinc ganes de comunicar, de compartir una idea o alguna cosa, o alguna promoció, com ara estem amb Escape Room i tal i qual, em sembla una eina a la mar de sensata, Jo he pres moltes coses al Twitter.
És veritat.
Que sí? Gent que dius, que brillant, quin plantejament ha fet, des de quin punt de vista agafa la idea i la rebrega.
Jo, gent que encascava, he anat a fer cafès i m'he tornat amic meu. M'he tornat amic. Sí, perquè moltes vegades cascava en el sentit de la paraula. El primer insult em vas a prendre pel sac, saps què vull dir? Quanta gent has bloquejat? Tu pots posar molta gent, no? Però, esclar, en el cas teu, que tu entraves al joc,
Jo entrava, ara ja no hi entro. Ara ja no miro, i això és molta salut mental.
Bueno, anem a parlar d'Escape Room 2, que és el que interessa, tu.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Dos què?
Escape Room 2, a partir del 5 de desembre al Teatre Condal.
Aviam, al febrer, l'última vegada que vau venir aquí al Monarracú, ens veu avançar que estàveu preparant aquesta segona part. Clar, no he pogut veure res, per tant, ens ho heu d'explicar tot. Aviam, de què va aquesta continuació? Héctor, va, dispara.
No t'ho puc dir.
D'acord.
No fem espanyol. És que part de la gràcia d'Escape Room 2 penso que és l'element sorpresa i que la gent realment no saben què s'esperen. Sí que podem dir que són els mateixos personatges, 5 anys després, que, com diu el títol, tornen a trobar-se i les tornen a passar putes. Fins aquí és
el que òbviament van sortir en vida d'aquella primera escape room, això és evident.
No són els seus esperits.
Efectivament.
Gràcies.
Vaja, no són els esperits, tot i que...
No, és que em feia por que algun del meu hater hagués entès esperit, saps?
No. Anàveu tu, o sigui, que sigueu, que continueu ja, tu i Joel i la Paula.
La Paula, sí.
Canviant els altres, no? Quin ha entrat aquest any?
Canviem i no canviem. Tenim el Borja Espinosa, que fa de...
Que fa el paper que feia el Biel Duran.
I l'Agnès.
I l'Agnès Busquets, que fa el paper que feia la Mònica Pérez.
Que la Mònica també la segueix fent, que també va fer la pel·lícula, però la Mònica no pot fer tantes funcions.
D'acord.
I, per tant, les repartim entre la Mònica i l'Agnès Busquets.
Molt important. Els que no han vist Escape Room, la primera, poden veure l'Escape Room, segona part.
Sí, home,
la poden veure, però sempre serà millor si veuen la 1 i la tenen fresqueta. Fins i tot els que l'han vist...
Si la tenen fresqueta...
Si la tenen fresqueta, molt millor. Nosaltres hem intentat que l'espectador, amb el que passa i amb una cosa que projectem al principi de la funció, es posin al dia. Però tot i així, evidentment...
Hi ha moltes picades d'ullet a coses de la primera, per exemple, que qui la tingui més fresca, doncs la disfrutarà més. Però per això la tenen a Netflix, una meravella és la plataforma, per veure-la abans.
És
un planasso, primer la veus el dia abans, després vas veure la funció.
És mala idea. La primera, hi havia aquell famós rellotge, que el que feia era un compte enrere per sortir de l'escape room, però a la vegada també un compte enrere per acabar l'obra. El rellotge continua?
Continua. La fórmula és la fórmula. I les escape rooms funcionen amb un comptador, i en aquest cas hi ha no només un comptador, sinó, farem una mica d'espoiler. Durant la funció...
Si no em posaré a cridar,
A diferència de la primera, que sí, que hi havia un únic comptador i es tornava molt més emocionant cap al final, quan ja estava a punt d'arribar a zero...
Aquesta al final és un rotllo.
No. En aquesta hi ha molts moments al llarg de la funció que es creen petits comptes enrere que fan que sigui molt, molt més emocionant.
Que les respostes, després d'aquesta explicació tan interessant de l'Héctor,
és que
hi ha un comptador. És el mateix plat, però totalment cuinat amb verdures diferents, fins i tot des d'una òptica culinària diferent, no? Vull dir, però continua sent el mateix que la gent va disfrutar en la primera, i és el que vols en una segona part. En una segona part no vols que no passi res d'allò que va passar en la primera, i l'obra es diu Escape Room, i que hi hem posat un dos a darrere. Per tant, el que passa és que sí que això ens ha portat a l'Héctor i a mi a afrontar el repte més important que hem tingut mai a la vida. I aquí em sembla que estaràs d'acord amb mi, perquè escriure una història de nou parteixes de que l'espectador i tu mateix com a autor t'inventes una fórmula, una manera, un vehicle per transitar la trama, uns personatges que són nous per tots. Aquí ens trobem, quan poses un dos al darrere d'una cosa, et trobes que primer hi ha una expectativa molt alta, s'espera molt d'aquesta obra perquè la primera era molt brillant, i segona, que has de tornar a fer una cosa molt similar, però a la vegada molt diferent, per continuar sorprenent el públic. Perquè la comèdia i el drama en general, la narrativa, si no hi ha sorpreses, si no hi ha girs, si no passen coses que no esperaves, no succeeix allò que volem tots que passi en un teatre, que és emocionar-nos, no? Vull dir, i en aquest sentit sí que hem suat, però no ho vegis tu com mai a la nostra vida.
Clar, aquell eren 90 minuts. Mm-hmm. I aquest compte enrere, quan és?
No, eren 60 minuts, una hora.
Sí,
correcte.
El que passa és que l'obra durava 90
minuts. Ara el compte enrere serà?
60 minuts.
Igual.
Sí, no maltractarem el nostre espectador allò amb 3 hores d'escriure.
Creiem que les obres han de durar una hora i mitja, que és la durada ideal, sí. sense entractes.
Sí, 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 sí.
Déu
sí.
no us escolta, però us hauria d'escoltar.
Sí. Si ho pots explicar en una hora i mitja, millor que amb dues.
Sí, escolta'm, Escape Room 2 està previst Teatre Condal, 14 de gener, si va com la primera o similar,
pot...
Home, sí, el públic vol i d'allò, i tant, que continuarem, perquè és un esforç molt important, no només el fet d'escriure-la i posar-la en escena, que està... És que és un senyor espectacle.
Home, perdona, sí, Escape Room, la primera...
És gros.
És que encara me'n recordo com va venir el febrer que ho va explicar. Escape Room s'ha representat, per començar a Madrid, que hi ha... Ja és una raresa. Però, en fi, s'ha representat... Però a quants països del món s'ha representat Escape Room?
Ara mateix s'està representant a Mèxic.
A Mèxic.
El gener es començarà a representar a Argentina.
A Lima.
Espanya. A Perú ja s'ha representat aquest estiu amb molt d'èxit, també. O sigui, és realment un... Estem superorgullosos perquè ha estat un fenomen.
I a República Dominicana ens han demanat.
I a República Dominicana també
s'han demanat. Que ens han demanat els drets.
En algun moment deu arribar-vos a plantejar tornar-la a fer...
Aquí?
Sí.
Sí,
ho
sí.
dic perquè...
Sí.
Ell sí.
Jo sempre.
Ell sempre vol...
I de fet, a mi el que m'encantaria és fer-les les dues alhora. Crec que seria fantàstic que l'espectador pogués anar a veure en un teatre la 1 i a l'endemà anar a veure la 2 al Teatre Condal.
Això
seria fantàstic, seria una experiència meravellosa.
Ho dic perquè en les èpoques pretèrites, la dels nostres pares, quan una obra de teatre representava el Paral·lel de Barcelona i anava bé, allò no parava, i no es parava vol dir no parava, i anaves a veure el Paco Moran i el Joan Pera per posar dos noms, però podies fotre... o el Paco Martínez Soria en el seu moment, el Teatre Talia amb la... com es deia aquella?
La
Tània Doris. I llavors allò durava dies i mesos i mesos i mesos i mesos. I tinc la sensació que això ho estem perdent.
No. Això el que passa és que hi ha molts teatres que funcionen amb temporada tancada i llavors fan 7-8 espectacles l'any i cada espectacle té un mes i mig, i després hi ha teatres, doncs, els musicals, per exemple, que s'hi poden tiren, o el Mago Pop, ja no ho diguem, o el Condal, on hi ha anys que fa temporada tancada i altres anys que deixa a veure si l'èxit pot créixer, perquè és molt xulo. Jo, amb el Tom que ho deies, jo he interpretat que a tu t'agrada això de que, o sigui, les coses quan duren i els fenòmens, no? Però també pensava en el cinema, eh? Lawrence Arabia potser s'estava 3 anys a la cartellera.
Clar.
Correcte? Ara tot va molt més ràpid, però ara té molt més valor, jo penso. Aguantar un teatre 3, 4, 5 mesos, o 6, o un any, que quan abans n'aguantaven 5.
Quantes funcions vau fer, us en recordeu, de la primera?
Vam fer més de 500 aquí a Catalunya. Crec que 525, una cosa així. Sí, al llarg de 4 temporades, amb Covid pel mig, va ser
un any, sí.
Vam començar el 2018, a finals del 2018, i vam acabar l'última, em sembla, el febrer del 21. I, de fet, hi va haver un moment que es van empalmar l'última setmana del teatre amb la primera setmana de la pel·lícula. I es van com donar el relleu l'un a l'altre i allà es va acabar l'obra.
Sabeu quants espectadors ha tingut l'obra arreu del món?
Arreu del món, no.
Aquí estem parlant de
200.000 a Catalunya i Espanya.
Amb Espanya en devia fer també uns 200.000 més, perquè va estar 3 anys fent-se a Madrid. I a Perú no sé quants.
A Perú n'hem fet 33.000, però amb 35 funcions. Flipa. O sigui, era un teatre de 1.000 persones i l'omplien cada dia. A Mèxic l'hem estrenat ara fa relativament poc, no tenim dades encara. A Buenos Aires s'ha d'estrenar el gener amb el Valente, aquest director que està tan de moda ara i ens la dirigeix allà, com es diu de nom?
El Nelson.
Nelson. Ara és un director aquest que no ho coneix, si no. És el que veig. Doncs mira, fins fa poc tenia una cosa meravellosa en el Versus Teatre, que es deia Pols de Diamant. I...
Pols de Diamant és el que feia el Daphnis Valduz.
Sí, el Daphnis Valduz, sí.
amb l'Albert
Salazar.
I a tot Salazar.
Exacte, i amb l'Albert Salazar, que és una meravella d'obra escrita per un mallorquí fantàstica i dirigida per ell. I és un molt bon director, o sigui, ara dirigeix molt per aquí, molt per allà, és el tio que està de mort, és el Dolte d'ara. No és...
Podria ser una trampa, això, eh? I un tio que no es pot tocar, això.
Que el Mengele és mentideta.
Ja veureu com aquest... Està entre les 10 pel·lícules de Netflix més vistes al món. Suposo que això té una causa-efecte. No, em diu que no.
Al món no.
Ja ens agradaria.
Espanya. Però això va disparar l'interès, tu creus, per l'obra? A nivell d'Espanya o no?
Ja, l'obra en aquell moment no es feia, l'obra ja a Espanya... Però sí que va ser molt maco i molt sorpresiu per nosaltres que una pel·lícula íntegrament en català, no hi havia l'opció de veure-la doblada a Netflix, arribés al número 2 a tot Espanya. Per nosaltres això va ser una sorpresa, ens va emocionar molt i va demostrar una cosa, que és que el cinema fet aquí i en català pot passar això.
I que no necessitem grans pressupostos per fer-lo tampoc.
Perquè
Escape Room 1 és una pel·lícula independent que costa 4 xavos al costat de la Gente Stone, que era la número 1, que hauria costat 150 milions de dòlars, allò no sé quants, i la nostra que no arriba ni un milionet, ni de bon tros, i amb la qual demostra dues coses. Una, que les històries no només en català, sinó catalanocèntriques, perquè el que passa en Escape Room 1, en la versió original, que parlem de Catalunya, de l'independència, dels equidistants, dels amors, dels desamors, però també hi ha una mica de política i tal, que sempre aquesta part l'adaptem, quan anem a un país, l'adaptem a la realitat politico-social d'aquell país, no? I això ens funciona molt bé, però que en aquesta ocasió...
La pel·li no.
I lluny d'això de ser un repulsiu de gent d'Espanya, diu, ui, ara aquí comença el primer plano i surt d'una estelada, saps? O sigui, la pel·lícula queda com bastant retratada ja en el primer plano. No tanquessin el televisor i diguessin, hòstia, a veure per on va això. Això creiem que demostra que som una curiositat entre nosaltres mateixos, una curiositat per al món meravellosa, per aprofitar perquè el món ens escolti i digui, a veure quina mena de gent són aquesta, i demostrar que l'idioma mai és una barrera contra el que digui l'Àngel Llàcer, estimadíssim amic, en contra del que digui, no és mai una frontera perquè la gent no vagi a veure una cosa de qualitat. En tots els espectacles que hem fet últimament amb l'Héctor, que no són pocs, són 4, Escape Room, el pare de la núvia, Junior, el gran comediant,
i ara Escape Room 2,
en tots hi ha tanta gent catalanoparlant com castellanoparlant a la platea. O sigui, en tots. No hi ha ningú en aquest país que no entengui el català i que diguis, no, ho he de fer en castellà perquè si no em perdo els de Burgos. No ve ningú de Burgos aquí a veure teatre. Ni de la Franja. La Franja potser sí, perdoneu a tota la gent de la Franja, però...
La relació amb vostre amb Netflix, quina és ara? És a dir, hi ha opcions de fer Escape Room 2?
Nosaltres volem fer Escape Room 2, el que passa que no sabem...
Nosaltres farem Escape Room 2 com vam fer la 1. Perquè és que la 1... Tot... Aquest és un país de fets consumats, Jordi. Fins que no t'has creat el que vulguis, o sigui, fins que no ho fas, llavors tothom s'hi apunta. Però abans, les caguetes, ens fem caguetes a sobre. I això és una tara important, és molt comú en el món, però en el nostre país està una mica accentuat el fet de no arriscar, no? O sigui, l'Acadèmia del Cinema que vam crear fa 15 anys, si no hagués sigut pels meus sants picarols, diguéssim, i no hagués fet el pas al davant i passar de tot el que deien i que tot el que no funcionaria, no tindríem Acadèmia del Cinema, ni tindríem els Gaudí, ni aquesta festa tan meravellosa que tenim cada any pel cinema català. Ara, un cop ho has fet i ja és una realitat, llavors, hòstia, ara no vull ser el tonto que no s'hi apunti aquí. I, bueno, ja he fet la meva crítica avui. Ja puc anar-me'n a cagar.
Jo dormir aquí de Madrid, a l'esquerra. perquè, deies, fareu l'Escape Room 2. Vosaltres dos, tot el que heu fet, ho heu fet bé i us ha sortit... Home, sí. Això pot ser una màquina de fer xurros, Escape Room? És a dir, de la 2 pot venir la 3 si la 2 funciona bé? Clar, és que escolta...
Si la 2 ens ha costat, bueno, la 3 ja no et diu.
Què us ha costat més? El text?
El text. Text sempre. Perquè sí. És el que deia el Joel. O sigui, fer una segona part és molt difícil... perquè has de trobar noves idees. Nosaltres sempre ens centrem en els personatges i era interessant dir aquests personatges a veure on els podem portar, que és l'únic interès que té fer una segona part al final, perquè si has de fer simplement una repetició del que has fet a la primera, això no té cap interès. Ara, agafar uns personatges i dir a veure què els hi passen, aquests personatges, i a veure si els podem tornar a exprimar una mica, això sí. Però
i com han evolucionat? Com han evolucionat? És a dir, com estem? Com el temps ens canvia? Com canvia els nostres punts de vista? Com canvia els nostres raonaments, les nostres ideologies? Com ens adaptem a les circumstàncies?
I quins són els temes d'avui en dia? Perquè la primera tocava uns certs temes i en aquesta volem tocar uns altres temes que pensem que són d'ara. Llavors el Joel i jo passem moltes hores parlant d'això i buscant aquests elements que són al final els que nodreixen realment l'obra i el que la poden fer interessant.
Sí, són els personatges, és a dir, quan sempre que veus una pel·lícula i Escape Room n'hi ha unes quantes a Netflix, evidentment són de terror i són, bueno, doncs anar passant pantalles dels personatges, a veure qui les passa, una mena de so, no?, qui les passa més putes i tal. En la nostra Escape Room, la gràcia és que l'Escape Room és només una gran excusa, una gran maquinària contrarrellotge meravellosa per posar uns personatges al límit i que surti allò que tots amaguem, tot allò que som i que no venem ser, i que no, o el que som i no el que ens agradaria ser. Uh-huh. I en aquest ple, on parlem dels personatges, és un escape room té sentit teatralment i cinematogràficament, perquè en el fons el que vas a veure en el cinema són històries, i les històries, si no vas a veure Bambi o La llamada de la jungla, diguéssim, són d'humans, no? En principi, no?
En
principi, sí. Doncs, i per tant anem a veure històries de què els hi passa a aquells humans, i com jo m'hi reflexo, com m'interpel·lo, com em sento d'alguna manera interpel·lat per ells, i com això em fa a mi gaudir, riure, plorar...
Bueno, són dos quarts de 12.
Sí, se'ns ha fet tard, no?
No, però abans d'acabar... No. Ara parlaves dels teus picarols, Joan.
Sí, bon.
Els teus picarols van fer que... I això n'hem parlat més d'una vegada, que les millors... O de les sèries més aplaudides, més vistes, més admirades, i ara encara més revisitades, siguin les que tu has dirigit o que tu has produït, algunes d'elles. I l'última vegada, la penúltima, ens queixàvem precisament d'això, que havíeu presentat projecte, que no s'havien dit res. Ha canviat en alguna cosa? Ui, la cara de l'Héctor!
No, estem al mateix punt, noi.
Estem al mateix punt?
Estem al mateix punt, sí. No,
no pensem,
no ens acaben de fer confiança. No, es veu que no... No ho sé...
No, però també hi ha coses no que no entenem i que dificulten. Ara hi ha un topall, que és que no sabem ben bé per què s'ha decidit que les sèries han de costar mínim 4 milions d'euros.
Sí.
Passis el que facis, és igual
com
això.
Com mínim.
Sí, mínim.
Perquè TV3
et, estipulat aposti, així.
Perquè TV3 i l'ICEC aposti per tu, si el teu projecte no és de 4 milions i per tant tens una plataforma al costat o una altra televisió molt potent que hi posi molta
pasta... O sigui, que si tu vas a un projecte que val un milió i mig...
No
ho pots fer.
Això és així, està escrit en la...
Això, no, això és públic, a la crida.
És una condició, això està escrit.
O sigui, si tu ara t'ho presentes... Joel Joan i Héctor Claramunt presenta... Doncs pues mira, farem una sèrie de
d'una habitació...
D'una habitació amb nens, i els nens cobren poc, perquè més tal no sé què, i tal no sé què, i això costarà 1.800.000 euros,
No
es pot presentar.
Condició sine qua non és que costi 4 milions d'euros.
Això, la raó que ells diuen és de que perquè per fer sèries que puguin competir al costat de les de Netflix i al costat de les de Movistar i tal, han de tenir un poder adquisitiu molt gran, perquè si no fas una sèrie d'estar per casa i
però
no
al final, aquí el tema, i per mi el que no s'entén és dir, mira, si TV3 i l'ICEC entre les dues sumen, perquè ells et diuen, sí, ha de costar 4, però nosaltres com a molt en donem 2.5, l'altre 1.5,
te'l busques tu,
però clar, on te'l vas a buscar? Vale, a les plataformes, a Espanya, on llavors tindràs unes imposicions lingüístiques, etc, etc. Llavors nosaltres simplement no entenem...
De fet, ja han rebaixat la mateixa crida i ja diuen no cal que sigui 100% català a la sèrie, que sigui el 80% en català, l'acceptem.
O
sigui, ells mateixos ja et diuen... Vés-te baixant els pantalons aquí, llavors, per quan ja arribis a Madrid ja te l'acabin de...
Jo simplement el que no entenc és dir, mira, escolta, si aquí tenim 2.5 milions, per què no dieu, escolta, qui pugui fer una sèrie per menys de 2.5 milions, que vingui a parlar amb nosaltres i
aviam com ho fem.
I així també decideix només els que han de decidir, que són TV3 i l'ICEC.
d'aquesta manera, passem...
manera qui acaba decidint són les plataformes.
Si clar, però t'estic una cosa, qui et diu que una sèrie de menys de 2,5 milions d'euros no és una sèrie extraordinària que pugui anar amb la volta pel món?
El crack, que tenia una factura al·lucinant i del qual n'estem molt orgullosos, costava 180.000 euros al capítol.
180.000, que van
180.000 i eren 12.
2 milions per tota la temporada.
2 milions per una temporada. I perquè al final el talent, el que enganxa l'espectador, el que tingui, és, vull dir, al final que la gent fa que la gent miri una sèrie és el talent que hi hagi en ella, el talent que hi hagi en l'escriptura, en les històries, en la interpretació, en la posada de càmera, en la música, en moltes coses que no tenen res a veure amb els diners. Clar, si tens molt diners i pots comprar el Brad Pitt, doncs, home, doncs llavors tindràs un grandiós actor, però no és aquest el nostre mercat, no. És més, ni el mercat americà juguen amb les grans estrelles amb les sèries. El que juguen és amb grans guions i grans posades en escena i direccions amb molta personalitat, com hem vist amb mil sèries mítiques, que fan que allò tingui... O sigui, Breaking Bad no costava els primers capítols els que costaven els últims.
I en qualsevol cas, el que mai hauria de ser és que estigui vinculat el tema al pressupost. És a dir, pot haver-hi una sèrie que valgui un milió, pot haver-hi una que necessiti cinc, depenent, però és igual, el cas d'intentar...
Bueno, que diu... que diu el Joel, escolta, mira, Brad Pitt vol venir a fer una sèrie a Catalunya, doncs perfecte, te'l pagues aquí i val, perfecte. Ara, si una sèrie...
O no, o escrius una sèrie futurista on has de construir uns decorats que no sé què, que no sé quantos i tal. Doncs 6 milions per aquella sèrie, 6 milions. Hòstia, però n'hi ha una de petita que tot és decorat natural, els guions, no hi ha efectes especials, no hi ha efectes digitals, no hi ha decorats...
Un intritment
que dius, no, és un set...
I són per 8 personatges.
8 personatges, ja està. I això val el que val. És que pot valdre 600.000 euros. I així estalviem i promovem el talent. Doncs no, noi, estem en un moment...
Mira,
en què...
una persona que no puc dir el nom del cognom, perquè no li he preguntat si el puc dir, em diu... El que està dient Joel Joan ara mateix és la mare dels ous de la situació de l'audiovisual català. Molt important el que està dient. Clar, i ara em pregunten... Escolta'm, això vol dir que no es podria fer Plats Bruts ara?
No, clar que no.
Home, si val 4 milions, sí.
Sí, exacte. Si de sobte el Jordi i ens poséssim un milió per capítol de sou,
sí,
llavors
sumes
sí.
I la fas llavors per 4, sí. No ho dubtis.
Clar. Com un milionet cada un.
Però és que això està escrit, no és...
Perquè això està escrit, o sigui, no és una... I és una cosa que va començar fa uns anys i ja estàvem a 2 milions fa pocs anys, que mínim havien de ser 2 milions les sèries, i ho han doblat a 4, en plan, vinga, anem-ho... I el pitjor de tot això és que donem el poder de decisió fora de Catalunya.
Exacte.
Sí, perquè nosaltres ja podem apostar per una sèrie que ens agradi, la gent de l'ICEC i la gent de TV3, que són gent que amb els seus criteris doncs, poden tenir unes línies editorials i uns interessos pel propi país, per la pròpia cadena editorial, per la pròpia cadena, que no, aquest tipus de sèrie és la que m'interessa. Que si després no una altra cadena exterior no te la compra per 1,5 milions... No la fan?
I si te la compra, amb quines condicions?
Clar, perquè pot venir Netflix i dir, escolta'm una cosa, mira, el 70% en català, però el 30% me'l foteu en castellà.
Evidentment, i així.
O en anglès, igual.
I això explica el per què estem veient les sèries amb aquest poti-poti de llengües.
Sí, perquè això és el que es parla en el carrer. Llavors et diuen, fa la trampa aquesta que em fa molta gràcia. No, és que això és el que es parla en el carrer, català, castellà, i l'altre diu, sí, per això a Espanya totes les pel·lícules també surt el català i el gallès i el basc, i també surten altres... No,
si es fa això, és per un tema.
Hi ha molts carrers, no hi ha el carrer, n'hi ha molts de carrers. Jo soc catalanoparlant i em moc en un ambient 100% catalanoparlant. No parlo mai el castellà. Bueno, sí, quan em truca la gent que és de Madrid o el productor mexicà amb el que hem muntat Escape Room allà, o gent d'aquí que no entén el català, però a més jo sóc dels que mantinc la llengua, sóc d'aquests raros, que a més continuo parlant català si un parla en castellà, perquè no passa res, i perquè ell té tot el dret a parlar el seu idioma, jo el que em doni la gana, no? Això...
Sí, que és absurd. Al final, la llengua que s'ha de cuidar i s'ha de protegir està clar que és el català, i TV3 va néixer per això. Per tant, no sé.
És com si diguessin, no, doncs com hem de continuar fent... el carrer es parla així, vale, doncs el TN, escolta, el temps, fem-lo en castellà. O aquesta crònica ara la faig en castellà. Oi que no?
No.
Oi que no tindria cap sentit?
Cap.
Doncs per què en la ficció hem de tragar amb això?
Ah, perquè... Bueno, per què? Perquè hem decidit unes lleis absurdes que fan inviables les nostres sèries, quan podrien ser perfectament viables, però les fan inviables. Ja ha de posar gent d'Espanya, la gent d'Espanya hi vol fotre castellà perquè quedi clar que aquí és un poti-poti tot i que no sé què, o pels seus clients, és igual, és, no hi ha ideologia, si tu vols, cosa que ha-ha-ha, em trenco el pit. Però bueno, és igual, fem veure que ningú hi ha ideologia en lloc i que tots som... el que aconsegueixen és... que, per exemple, les sèries no siguin d'enlloc. Perquè com que han de ser d'aquí i d'allà, i estan, per exemple, i una sèrie, com qualsevol narrativa, o està arrelada a Dinamarca, Hamlet, o està arrelada en una terra i en un ambient social i lingüístic, o no és d'enlloc, o sigui... És que...
És absurd.
Dos quarts i mig de 12. Ha vingut per parlar d'Escape Room i han acabat. Escolteu aquesta conversa que hem mantingut. Si no, aquest al·legat que desconeixia absolutament del tema de TV3. Fins al 14 de gener al Teatre Condal de Barcelona. La segona part?
La segona part.
Sí, sí. La segona part.
Podem fer una cunya aquí, publicitària, important.
Sí, molt important, això.
Per al nostre públic.
Hem de dir per la gent de fora de Barcelona, que ens sap molt de greu, però aquest espectacle no pot anar de gira, perquè és impossible, perquè és una escenografia que quan ho vegin ho entendran. Per tant, qui vulgui veure Escape Room 2, que no esperi a que vinguem a fer-la fora, ens sap greu, hauran de venir aquí, dinar, passar el dia, és meravellós, anar al teatre...
És una ciutat meravellosa per passar el dia.
Però és inviable portar aquesta obra de gira. Per tant, que no l'esperin a...
Sí, no podrem fer gira, és molt ambiciós el projecte, com t'hem dit en un principi, i una de les claus per fer aquest Escape Room diferent de la primera era fer més gros el pastís.
I no oblideu que el Joel Joan en determinats dies no hi serà.
Molt important, perquè és la manera d'omplir el teatre. Per favor, haters. No, poquets no, sabem que són centenars de milers i aquests, tots aquests, us volem a dins. No volem excloure ningú.
Molta merda, Joel Joan, actor.
Gràcies, Jordi.
20 minuts i les 12.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Aquest any viurem un Nadal enorme amb Jardiland. Descobreix la nostra col·lecció nadalenca per guarnir l'interior i l'exterior de la teva llar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius, inclosos. Jardiland.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters, i fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 87 33 o escrivint a info@soleillach.com.
RAC 1. Tots som 1.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Li hem preguntat a tot un país: i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
RAC 1 presenta...
No puc aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquell lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Village.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Carinyo, ¿esta la tienes en otra talla?
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Tres quarts. Però tenim un quart d'hora per parlar d'altres coses a la tele. Bestial el que he explicat avui. El Joel Joan i l'Héctor Claramunt. Aquí el món a RAC 1. Ara tinc... La gent... Ah, és que no tenia ni punyetera idea. 4 milions d'euros, si vols fer una...
A TV3, no? El
sí,
tema
sí,
de les
per
produccions...
menys ho fas.
Val. Jo és que he escoltat, el pas que ha aparegut el Broc i he interromput una mica, i m'ha semblat que era quan hi havia pel mig el Departament de Cultura, jo crec que era una crida concreta. Sí. No sé si són totes, perquè jo diria que això a Suècia no ha costat aquesta pasta. No sé, li podríem...
No, jo soc molt dolent, clar, pel tema pressupostos que... soc molt dolent.
O sigui,
però...
jo crec, sense ficar-me en un berenjenal, diguem-ne, que potser el problema no només és el tema del pressupost. No creus, Jordi Maria?
Passo
la pilota berenjenil.
Pot ser, però...
És un tema per entendre,
però ho diu. Torno a repetir que una persona molt vinculada amb aquest món m'ha enviat un missatge dient-me el que està dient en Joel ara mateix és la mare dels ous de la situació de l'audiovisual català. Molt important el que està dient.
Bueno, i explicar-ho, perquè això ningú sap, no se sabia diguéssim, a àmbit públic, no? Ningú sabia això.
Clar, quan tu parles d'això en Suècia, és una coproducció, eh?
És veritat, sí.
Clar, clar. És bèstia. Bueno, escolteu-me una cosa. Anem a parlar del nou, el nou OT. Què és la nova operació en tribunal?
Molt bé.
Ah, sí?
Molt bé.
Jo crec que és un... Tu, que...
No, a mi és un format que, evidentment, crec que ha tingut un desgast. Però crec que aquesta renovació, sobretot el format, li permet ser un programa més dinàmic, una cosa com molt més àgil, no? més fàcil de veure, que no quan estava a una cadena generalista, que t'havies d'empassar quasi 4 hores de gala, o 3 hores i mitja, amb molt de contingut, diguéssim, que no interessava. És cert que no és als, o almenys a la primera gala no va durar els 90 minuts que ens van dir, sinó que va durar una mica més, i que és un...
La primera vols dir la de la setmana passada?
La setmana passada, l'estrena,
sí,
diguéssim, perquè s'havia d'omplir més, però crec que el que seria una dinàmica de gala nova o atractiva, jo crec que ho aconsegueix. Té un format que és atractiu, visualment.
Estic insòlidament d'acord amb el Doc.
Sí, això no passarà, perquè, això no passarà sovint.
Però ara vindrà aquí el Ramos amb una matralleta o una serra elèctrica, tipus el Milley aquest, però és que jo t'haig de dir una cosa. Ahir la vaig posar per a veure si pescava alguna cosa. I em vaig empassar la gala sencera. I jo no sóc, diguéssim, el públic objectiu, crec...
Jo tampoc, a mi musicalment no...
Però realment són 90-100 minuts, ahir va durar 100 i pico minuts, sí. Pum, 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 les actuacions. Per mi, la gran estrella, per mi, és la Noemí Galera. Em declaro ara president del club de fans, sí, de la Noemí Galera. Ahir renyant els nens perquè són una mica guarros i no endrecen, també avisant-los de...
No, jo sóc molt xenoista, eh? Crec que com a presentadora també, ho fa molt bé.
És una gran, perdó, és una gran presentadora.
Sí, sí, de veritat.
És una gran presentadora.
No sé, no diria descobriment, potser... perquè la veiem a tocar més suena, i crec que a nivell televisiu ja l'havíem vist, però crec que és un... Crec que és el Tinet Rovira, la idea, que em sembla que és un encert rodoníssim.
Li falta per mi una mica de salseo, que és el que fan després a la postgala, que això és el que critiquen molts, que ara la postgala la fan allà al mateix el plató, sí, amb aquesta, la Massi Rodríguez, i allà és quan surt una mica el xup-xup, i sí que és veritat que veus la gala, i potser hi ha menys líos de faldes per entendre'ns, i emocions, gent que es foti plorar, i coses d'aquestes.
Clar, però això potser pensaries que no necessiten, no? És a dir, que com ja no l'audiència no és el que marca el... O sigui, jo abans pensava, o tenia la idea, de que el tema del salseo ajudava molt al programa.
És que aquí hi ha un problema. Quan Televisió Espanyola feia això, o ho ha fet a Telecinco, el que interessava era estirar el xiclet.
Sí.
Xer. Ara el problema és que no sabem. I no sabem si els directors del programa ho saben. Clar. Per tant, no sabem si se sap quina cosa funciona i quina no funciona. Home, evidentment, les votacions i quan es voten entre ells, tot això és brutal sempre, és com Eurovisió.
Es llevan per les xarxes.
De màxim interès. Però anem molt a cegues amb la idea de funciona millor això, funciona el de la segona gala, que al final s'acaba fent el mateix plató, i no sabem... Bueno, que l'únic que hi ha canvi és un canvi de presentador, però vaja, estem bastant a favor d'Operació Triunfo.
Sí, sí.
Anem a un altre, que és l'estrena de Això no és Suècia a TV3.
Hombre...
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel.
M'està agradant molt iniciar uns quants capítols que em va passar.
Jo he vist el primer només, eh? I em va semblar que és
un 20%, que està
molt bé.
Molt bé.
O diguéssim que és un tipus de sèrie, com...
Veig que... No, és que em veu una cara rara.
Sí, però clar, no, és que em mira raro.
No.
Crec que és un tipus de sèrie molt d'ara, i que a nivell de ficció de TV3 està bé que les apostes vagin per aquí. És a dir, que sigui una sèrie...
Ara.
Atrevida entre cometes, no? que planteja temes d'actualitat, que ho fa des d'un punt de vista modern, que a més crec que aporta registres que potser la ficció de TV3 no tenia, o que potser no havia indagat. I jo crec que és un producte de moment, eh? Les sèries, valorar-les tan així en un capítol em sembla que és massa arriscat, però crec que de moment és un producte molt
dur. Ara llançaré una mica d'aigua al vi, o com es digui. Jo vaig veure els tres primers capítols a l'estrena de Serializados, que ahir m'han parlat a l'entrevista.
Sí.
Em van entusiasmar. Són dues hores allà, em van entusiasmar, he anat veient cap on va la trama, em sembla ser intel·ligent, cínica, graciosa, autoparòdica, tot això d'enfotre-se'n dels papes, les mames i la tonteria que hi ha a les cases,
sí.
Ho trobo brutal, em sembla sensacional, i més posar-hi una mica de trama thriller, per tant, té tots els elements, una boníssima interpretació, però quan la vaig veure vaig pensar, funcionarà això TV3? Que és el gran dubte.
I tu vas apostar que no i t'has equivocat.
No vaig apostar que no. No, jo no vaig apostar res, però vaig parlar amb algú que va estar també a la projecció, que temia que no funcionés, bo i sabent que era un bon producte. També ets avisar una cosa, a TV3 quan estrena les coses li van bé, perquè hi ha precedents d'altres sèries que han fet un 17 al primer capítol i la setmana següent no acaben funcionant. Per tant, no dic, això és el llançar l'aigua una mica al vi, hem de veure la setmana que ve com rep l'espectador aquesta sèrie. Un 20 és una xifra brutal. També és un programa curt, dura 40 minuts, per tant, sempre facilita que vagi a l'audiència. Però a mi em sembla sensacional aquesta sèrie i... Potser aquella percepció que tenim o prejudici de l'espectador de TV3 com la tieta que
aquí,
si li poses això
o
li poses porca misèria tenia molta reputació però no tenia tan bones audiències perquè era massa moderna per la tele. Aquesta potser el que ha passat aquí és que l'espectador de veure les plataformes hi ha après a veure coses una mica més
bueno, i a 8 minuts per les 12 ha tornat, el cor a Telecinco.
Bueno,
sí. De viernes,
¿En cómo se sentirá ella?
Yo
Mira, sinceramente, pienso hoy en día...
Aquesta senyora...
No sabia de l'existència d'aquest programa.
Sí, és el nostre divendres.
Es diu De Viernes.
És el programa que en teoria substitueix el Deluxe.
I qui ho presenta?
El Santi Acosta. És aquest senyor que feia Sansa Rosa.
Sansa Rosa, no?
En el seu moment, i que segueix igual de robòtic i de...
I la Beatriz Archidona, que
representen
els dos.
Però que Santi Acosta, diguéssim, que és el nom conegut, no? Perquè ja té experiència amb aquests formats. I presenta igual que presentava fa 20 anys, que és aquest senyor que està com perdut, no?, en els platós. Però, home, és un intent, jo crec que, diguéssim, poc aconseguit d'intentar recuperar el format de la premsa rosa els divendres a la nit. O sigui, si aquest és el present de la premsa rosa, a mi no em crida l'atenció.
A veure, expliquem el que van fer. Primer van sortir amb l'entrevista amb el fill del... Com es diu aquest?
Àngel Cristo i la Bàrbara Rey.
Dient que la Bàrbara Rey, de petit, li posava Orfidal dins el biberó.
Sí.
I explicant que ell
com
va
ho
fer...
Sap, ell?
Eh?
Com ho sap?
Bueno, bona pregunta. Això ho devia inventar, segurament. I que també ell va fer fotos... també va fer fotos de la seva mare amb situacions íntimes amb el rei emèrit. Fotos que en un moment donat de l'entrevista li ensenya el presentador
sí.
I de fet que el presentador les ha vist. I, home, em sembla que és tot un teatret perquè no t'has de creure mai el que passa a la tele.
Però
després,
seran, sí.
Aquest tall que sentíem era de la encara dona de Dani Alves, la Joana Sanz,
sí.
Que va ser una entrevista que tens la impressió que potser els advocats ja els hi ha anat bé que es fes aquesta entrevista. I després van acabar amb la Carina i José Manuel Parada, que és una cosa una mica ja més naftalina.
Però això de Carina i Parada...
Però si van haver d'audiència, eh? Tot, sí, el programa té un 14 o alguna cosa.
Un 14, eh? Un 14 és molt... I a Catalunya també, eh?
I va durar quasi 4 hores, eh?
Bueno, és el Deluxe.
A Telecinco, que tot li va malament,
sí, sí.
Això li ha anat bé.
Sí, sí.
Era l'estrena, eh?
Escolta, va igual a Catalunya que a Espanya. Va fer un 14, a Catalunya.
I això que hi ha allò dels nens que canten, o no sé què hi ha el divendres...
Sí, però jo...
Home, 14 no és extraordinari.
No, jo seria prudent.
4 hores 14 és una bona xifra.
Però, per exemple, el tema de Carina i Parada, això t'ho agafava el Deluxe i t'ho feia, o sigui, et convertia allò en un show interessant. Aquí em va semblar que no tenia cap gràcia.
Era homenatge.
Deixeu-me un minut, sisplau, un minut.
Un minut, vinga.
Què vols? Vull que tanquis els ulls un segon.
Els puc obrir ja?
Sí.
On som?
Estem al meu poble.
Aquest és el teu poble?
Sí.
Però si és un poble preciós, i tu deies que era molt lleig.
Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home. Que tu penses que el teu poble pot ser bonic? I passa?
Aquest divendres 1 de desembre, Euromillones sorteix un superpot especial de 200 milions d'euros. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Darrere d'un somni, hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida, hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 minuts i les 12. Escolta, res, només que Pablo Motos s'ha convertit en el gran protagonista de la setmana.
És el que estàvem esperant tots, no?, una mica, que hi hagués aquesta espècie de
catarsi. Però és que Pablo Motos, saps quin problema hi ha hagut? Que Pablo Motos ha sigut l'art i part. Si Pablo Motos volia fer un programa d'entreteniment i ha acabat fent de Cana Rosa.
Exacte. També he de dir que de Pablo Motos la gent se l'enfotia abans que parlés de política. És a dir, que ja deien que era un tio egocèntric, que era un tio que s'estimava massa... Però, evidentment, des de que va començar a convertir el seu programa en una espècie de foro polític, a més, com sempre l'ha cantat cap a la mateixa tendència, evidentment la gent l'ha anat a buscar, no? I l'ha trobat. I s'ha posat aquesta espècie de mitú estranyíssim.
Sí. Que la gent denunciant que quan fas una broma de Pablo Motos, sí, sobretot si et fiques en la seva mida, acaben trucant, et truquen la productora i dius, escolta,
aquest estàs fotent d'ell, no?
I llavors, el que va denunciar el Facu Díaz,
sí,
tot
sí,
un seguit d'humoristes...
Bob Pop, també ho ha dit.
Ho ha dit, exacte, han anat denunciant que... Va. És com Silvester.
Sí, ja, és que aquí digués, com que m'està fotent amb mi,
sí,
el Pere Mas, doncs sí, ara sí, truco sí, a la productora del Pere Mas. Dic...
No, truco al Pere Mas directament, truco un esclau, un esbirro teu.
Efectivament.
I el Deple de Torn, i em diu, tu, Pere, vigila el que fas.
Vigila el que fas.
I té 3 hores al telèfon, sí, perquè sí, explica sí, una del país que la van trucar 3 hores.
Ha fet un article al país, sí, hi ha un article bastant molt país sobre això.
Bueno, no sé si hi ha molts Pablos Motos, eh? 3 minuts i les 12.
Hola, jo vinc a proposar-vos que viatgeu a un món de fantasia amb la història interminable, el musical. Entra en el regne de la fantasia i descobreix els personatges creats amb animatroca, Animatrónica, animatrónica. Fuyu, Come Roques, Artax i Vetusta Morla. Una superproducció musical per tota la família del 22 de novembre al 7 d'abril al Teatre Apolo de Barcelona. Arriba a Barcelona la història que va emocionar a tota una generació. Endinsa't en el meravellós món de fantasia i viu amb tots els seus personatges una aventura increïble.
Escolta, per cert, dit això, que raro que no em moguis de nit.
Sí, sempre està, sempre està.
És el Julià Peiró.
La veritat,
del segle XXI.
Ara, quiet a casa.
Deixeu-me dir que demà, ja aviso.
Aviam, què
passa? Ja podeu trencar les cames, si voleu. Demà, atenció, guardiolistes del món.
Vinga.
Demà, Martí Perarnau ens ve a presentar el llibre Déu salvi el
poble. Ai, me l'estic llegint. Llarg, eh?
Ja, sí, sí.
Porto 200 pàgines.
El Martí Perarnau és Ken Follett, és el nostre Ken Follett de l'esport.
Ara! Està tot allà.
Està tot, tot, fins i tot els menús.
Sí, sí, sí.
Fins i tot els menús. Dos minuts i les 12. Hola, què tal, Bertolí?
Hola, què tal, com estem?
Bé, i tu?
A mi no em trucarà ningú, no?, si em fico amb persones d'aquí, com per exemple...
A mi, no?
Amb qui? O amb el senyor Basté, per exemple, perquè tenim avui el moment en què el Joan López Alegre parlava de la Letizia Sabater i recollia el senyor Jordi Basté.
L'Ot Bo ens ha explicat a fora abans d'entrar que aquesta senyora s'havia reconstruït aliment.
Ai, Basté, com?
No. Molt bé, molt bé. I fins aquí la tertúlia és la millor.
Què passa, Mònica? Jo faig veure que no escolto.
Jo sé que escoltes.
Professional de gran calidad.
S'ha de dir que és cert que ell té petits moments de desconnexió, però, clar, va rebent informació a través del mòbil i clar, s'ha d'actualitzar.
Ja, exacte.
T'estava justificant.
Entre altres coses, perquè el Pere Mas, per exemple, m'envia fotografies seves amb la Letizia Sabater mentre això passava.
Efímera. Ah, sí? Li enviat una foto efímera.
Jo vaig anar...
Algun tall més que ens puguis tirar o no?
Sí, bueno, anava explicant una cosa, però és igual, ja, com que no us interessa. No, tenim el que m'ha arribat per terra, Maria Aire, un petit error, llegint les notícies del dia.
Que es debatrà el proper ple, denuncia el suposat cop d'estat de Pedro Sánchez a qui es compara. Amb Hugo Sánchez.
Sí, seguro.
Amb Nicolás Maduro o el mateix Adolf Hitler. Amb Hugo Sánchez.
No és correcte, rebote.
Hi ha hagut una allau, eh? No, el que anava a dir era que vaig anar a un concert de la Letizia Sabater a Tarragona al gener.
Com?
Sí, l'any passat. Bueno, aquest any. I llavors, al cap de res de 3 dies, vaig estar amb una gripa a punt de morir. Vull dir, ho vaig passar fatal. Hi havia molta gent i em devia contagiar allà, doncs, de l'ambient...
Però per la foto d'ella o no?
Sí.
Però això t'havies callat, no?
Ah, bueno, ja us ho explicaré.
Demà a partir de les 6 hi serem, i de fet a un quart de 7 parlarem amb el Bertolí.